Des del passat 1 d'octubre i fins al pròxim 15 de novembre es poden demanar les ajudes al lloguer corresponents a aquest 2021 que ofereix el govern de les Illes Balears. Unes ajudes que enguany ascendeixen a 9 milions d'euros i que s'espera que puguin beneficiar unes 5.000 famílies. Les ajudes es poden demanar via telemàtica o presencialment a les oficines de l'IBAVI. Sobre aquesta qüestió, el fet de sol·licitar l'ajuda, hi ha hagut cert enrenou a la nostra illa perquè l'oficina de l'IBAVI només obre a Formentera dilluns matí. I les cites que es donen a dia d'avui ja van més enllà del citat 15 de novembre, data màxima per sol·licitar l'ajut. Sobre aquestes ajudes i l'aparent greuge comparatiu que pateix la ciutadania de Formentera en relació a les altres illes en l'atenció presencial, en volem parlar avui amb el director general d'habitatge del govern de les Illes Balears, Eduard Ropsi. Molt bon dia i ben tornat al de Far a Far de Radio Illa, senyor Ropsi.
Hola, molt bon dia.
Bé, anem a pams. Quines són les condicions imprescindibles per acollir-nos a aquestes ajudes?
Tenir, evidentment, un contracte de lloguer en vigor i que sigui de lloguer d'habitatge habitual, és a dir, amb una durada mínima firmada en el contracte original de com a mínim un any, no superar els llindars de renda de unitat de convivència establerts a la convocatòria, que la regla general és si prem per 3, és a dir, 23.725,80 euros anuals,
sí.
Import que es veu incrementat en el cas que siguin famílies nombroses o hi hagi persones amb discapacitat.
Sí.
És important que no s'ha de disposar de cap altre habitatge en propietat, s'ha de residir habitualment aquest habitatge i a més és imprescindible que els pagaments es facin sempre per via bancària. Són les condicions que ens estableixen. I una més molt, molt important, especialment en el cas de Formentera, i és que l'import màxim de lloguer no pot superar els 900 euros mensuals.
Del total del lloguer, si la sol·licitud finalment és corresposta, no? Suposem que tenim aquests requisits que vostè ara definia, quina quantitat finalment rebríem del govern de les Illes Balears amb aquestes ajudes?
Un 40% del preu efectivament pagat en escat general i per joves, és a dir, persones de fins de 35 anys o majors de 65, aquest percentatge pujaria en el 50% del total, sempre amb un import màxim subvencionable anual de 3.000 euros.
La tramitació sabem que es farà per ordre d'arribada fins que s'esgoti la partida d'aquests 9 milions d'euros. Què vol dir això, per ordre d'arribada?
Sí, és un dels mecanismes que estableix la llei, que és el mecanisme de concurrència simple. Per tant, a mesura que entren les peticions i sempre s'agafa com a data correcta de la petició la data en la qual s'ha presentat tota la documentació requerida, a partir d'aquí es van resolent les convocatòries fins que s'esgoti el pressupost. En qualsevol cas, sí que ja ho hem fet per l'any 2020, hem pogut mobilitzar més recursos per assegurar-nos que totes les persones que havien presentat la documentació correcta puguin rebre la subvenció. Per l'any 2021, evidentment, tractarem de fer el mateix, tot i que l'import de partides que tenim garantit a dia d'avui són efectivament 9 milions d'euros.
En aquest sentit, troba que la gent de Formentera té dret a sentir-se perjudicada per l'atenció presencial de l'IBAVI, ja que només és un dia a la setmana a la nostra illa, i de fet un formenterer que té dubtes ja no pot demanar cita presencial abans que acabi el termini de sol·licitud de les ajudes, i això de fet passa des de ben a principis d'octubre.
Si me permet, aquí hi ha unes quantes matitacions importants.
A veure...
Sí que és cert que s'havien esgotat els terminis, és a dir, les cites prèvies, però bàsicament perquè no s'havien obert encara totes les que s'havien d'establir. M'han indicat que des de qui porta aquest servei sí que s'han habilitat ja dins d'aquesta setmana i, a més, a partir de la setmana vinent s'incorporarà una nova línia més. Per tant, en total hi haurà, s'hauria pogut donar fins a 100 slots, diguem, d'atenció presencial a l'IBAVI, quan l'any passat, per exemple, hi posaré, per tenir una xifra de referència, les sol·licituds totals presentades des de Formentera van ser exactament 101. Per tant, s'ha donat o es pot donar atenció presencial directa i presencial a 100 persones. independentment de l'atenció telefònica que també es dona, i tenint en compte sempre que la presentació es fa principalment a través d'internet. De fet, quan es va a l'oficina de l'IBAVI, tot el que es fa és entrar d'una forma acompanyada dins de la pàgina web de sol·licitud i incorporar tota la documentació amb el suport de les persones que hi fan feina. No? En quant a si aquesta situació suposa un greuge per als habitants de Formentera, jo crec que no, per ser uns nombres molt ràpids, no? I sempre comparant població, a Formentera hi ha un dia d'atenció, un dia sense cara, a partir de la setmana que ve seran dos per el tema de les ajudes, per una població total d'unes 12.000 persones. A Eivissa hi ha una única persona fent aquesta atenció, 5 dies per setmana per 150.000 persones. Per tant, són 30.000 persones per dia, si no permet fer el càlcul ràpid. No? Per tant, la situació a Eivissa és bastant més complicada que Formentera, independentment de que entengui perfectament que Formentera voldria tenir una atenció garantida 5 dies per setmana, clar.
Bé, però entenem que ha canviat el panorama, vull dir que fins ara era només un dia, una sola persona, i no hi havia cites fins passat el 15 de novembre, és a dir, quan ja fèiem tard a demanar les ajudes, i això canvia a partir de la setmana vinent, és això el que hem entès?
Sí, així m'ho han confirmat.
D'acord. I hi haurà noves cites, per tant, que s'atorgaran per abans del 15 de novembre?
Sí, òbviament.
Bé, i amb què es concretarà aquesta major atenció? En comptes d'un dia seran dos, diu.
Sí.
I sap quin dia serà?
Me confirmen això, evidentment ho gestiona directament l'IBAVI, en principi es manté l'atenció de dilluns, que era el dia habitual, i s'incorporarà aquesta segona línia el dijous.
D'acord, o sigui, en principi...
En qualsevol cas, sí, en aquesta segona línia, fins on sé, encara no s'ha incorporat en el que és el sistema de cita prèvia, però sí que me van dir que, evidentment, sí que s'havien habilitat ja dies fins 15 de novembre, per tant, com a mínim, a darrera hora d'ahir, sí que quedaven places per atenció presencial, fins i tot abans d'ampliar aquesta segona línia.
Bé, doncs ja ho veieu, a partir de la setmana vinent, doncs que hi haurà un segon matí d'atenció presencial a Formentera, cosa que permetrà ampliar el número de cites disponibles presencials per a aquelles persones que tingueu dubtes a l'hora de sol·licitar ajudes del govern balear per pagar la vostra renda de lloguer. Serà a més dels dilluns al matí, doncs serà també dijous al matí, a partir de la setmana vinent es portarà a terme doncs aquesta nou servei de l'IBAVI a la nostra illa. D'altra banda, sí que és veritat que l'illa té molta menys població que les altres, però podríem dir que potser com en lloc, a les Balears, el problema d'accés a l'habitatge és tan agut com aquí a Formentera. Veu alguna especificitat, alguna característica, diguem-ne, clau per explicar aquest problema d'accés a l'habitatge a Formentera?
L'habitatge en aquest terme funciona com a qualsevol altre mercat. No? Si hi ha una gran demanda i s'oferta es manté pràcticament constant, això suposa automàticament una pujada de preus. És el fenomen que s'està donant en el conjunt d'Espanya, és el fenomen que s'està donant de forma molt notable a totes les províncies costaneres i en el cas de les Illes Balears és encara més evident. No? I precisament per aquest tamany encara més limitat de l'illa de Formentera, es fa moltíssim més evident la tensió que hi ha en el mercat en quant a preus.
Veiem que a Formentera es construiran nous hotels, noves promocions privades, per exemple a Sant Ferran, també a la Sabina, mentre que l'habitatge protegit, bé, doncs segueix sent anecdòtic i marginal, no? Per què no es fa més habitatge protegit a Formentera o a les Balears?
Bé, quan es parla d'habitatge protegit sempre s'ha de distingir entre iniciativa privada i iniciativa pública. Tenim habitatge protegit que es desenvolupa per part de promotors privats i habitatge protegit que es fa des de les administracions públiques, com és el cas les que fa l'IBAVI. Sí que és cert que tenim un projecte a la vista per construir habitatge protegit públic a Formentera. En quant a l'habitatge privat, protegit de promoció privada, sí que és cert que entenc que o bé no hi ha sòl específicament reservat per fer aquest tipus d'habitatge, que respon evidentment a decisions urbanístiques que corresponen a un altre àmbit administratiu, o bé perquè, evidentment, els nombres dels promotors privats surten millor, són més rendibles si es dediquen a fer promoció privada d'habitatge que no sigui de protecció oficial. No? És una mica el problema també en els conjunts de les Illes Balears, aquesta tensió que hi ha d'un inversor o d'un visitant sense problemes de poder adquisitiu, que té uns sous moltíssim més alts que els que tenim la població local i que, per tant, estan en condicions de pagar uns preus que, per la nostra part, no podríem pagar mai. No? Per tant, quins camins tenim aquí de promoció, d'incentius fiscals, i aquí sí que estem a l'espera de que es concreti una mica aquesta llei estatal que, a més, permetrà aquesta delimitació de mercat d'habitatge tens, com podria ser el cas de Formentera, ho haurem de veure amb les xifres quan es concreti també la metodologia, i que podria suposar una limitació de preus en el cas d'habitatges que estiguin en mans de grans tenidors, i una pròrroga automàtica, que a tots els efectes és una congelació a nivell d'IPC, dels contractes ja en vigor. No? Però, clar, hem d'esperar aquesta norma estatal, perquè la competència aquí clarament sí que correspon a l'Estat. Si tenim aquesta eina a les nostres mans, des de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sí que tractarem de fer una aplicació tan àmplia com sigui possible.
I això és important, això que vostè assenyalava, dir, perquè a vegades ens passa per alt, no?, que aquesta nova regulació de preus de l'habitatge de lloguer serà només aplicable per les propietats de grans tenidors, i això entenem que seran persones que tinguin 10 o més habitatges, no?
És una definició de grans tenidors, la que plantejarà la llei estatal, en principi una mica diferent de l'autonòmica. L'autonòmica és exactament la que ha indicat, 10 o més habitatges a l'àmbit de les Illes Balears. La definició estatal, que serà la que es faci servir en aquest cas, serà més de 10 immobles o més de 1.500 metres quadrats edificats en l'àmbit de tota Espanya. Per tant, entenem que la definició que es farà servir permetrà que s'inclogui més habitatges i més persones encara que la definició autonòmica. Però he de dir aquí que per nosaltres la mesura més directa probablement sigui la de congelació de contractes, és a dir, perquè els problemes, com a mínim per la part que hem detectat des d'aquí, es donen sobretot en el moment de la renegociació del contracte, no? Quan acaba la vigència d'un contracte i els propietaris exigeixen pujades que no s'ajusten, evidentment, els canvis d'ingressos que ha pogut tenir la família. No? Ens trobem, fins i tot, conec casos aquí, concretament a Palma, de pujades fins i tot superiors en el 100% per una mateixa família, per un mateix habitatge. No? Mm. Aquestes són les situacions que també quedarien corregides amb aquestes declaracions de zones de mercat tens, i això afectaria no només en els grans tenidors, sinó a qualsevol contracte de lloguer, independentment de qui sigui el propietari.
Per tornar al tema de l'habitatge protegit aquí a Formentera, un dels problemes pels quals el govern balear doncs, no impulsa més aquesta possibilitat, perquè clar, vostè esmentava, sí, ara n'hi ha uns en curs, diguem-ne, no sé si 14 o 15 o 18 habitatges que es construeixin de lloguer solucionaran gran cosa a la nostra illa. Però un dels problemes perquè el govern balear no faci més habitatges protegits és perquè el Consell no ofereix sòl edificable?
Sí, la política que fa el govern balear a través de l'IBABI és de construcció d'habitatges, i s'assumeix el compromís de construir allà on ens donin sòl edificable, sòl urbà, sigui d'equipament o sigui residencial, sigui o no exclusivament per fer habitatge protegit. No? Aquest és un compromís que mantenim, però que evidentment depenem absolutament de les disponibilitats i també de la voluntat, evidentment, de les altres administracions. Hi ha hagut ajuntaments que històricament han fet un urbanisme més progressiu, és fruit d'una evolució històrica llarga, i estan en condicions d'aportar més sòl i, per tant, tindran més habitatge protegit, i n'hi ha d'altres que tenen aquesta limitació, no? Disposen de menys sòl i, per tant, no estan en condicions de cedir un sòl que no tenen. En aquest cas, evidentment, altres indrets el que s'està fent és fins i tot que els ajuntaments comprin aquest sòl per cedir-lo després a l'IBABI, però sí que és cert que des de l'administració autonòmica no tenim la capacitat d'edificar i, a més, haver de comprar aquest sòl. No? Per tant, depenem aquí una mica d'aquesta iniciativa, perquè entenem també que hi ha d'haver una corresponsabilitat per part de totes les administracions. Per part de l'IBABI es construirà sempre que es disposi d'això.
I sobre la filosofia de les ajudes de lloguer, en algunes ciutats que s'han aportat aquestes ajudes de lloguer, per exemple, a població jove, s'han registrat llavors creixements dels preus de les rendes, perquè ja el propietari assumeix que ja hi ha una part de la renda que vindrà doncs subvencionada, i per tant el que fa és doncs pujar el preu del lloguer. No tenen por de que s'arribi a aquesta situació?
És evidentment un risc. Sí que és cert que no l'hem identificat o no hem pogut contrastar amb les dades que tenim que sigui una tendència que s'estigui donant, bàsicament perquè es requereix tenir un contracte ja en vigor, no? I de fet, davant d'aquesta temptació, si me permet, per part dels propietaris de pujar l'import de la renda, aquí sí que hi ha una qüestió molt clara, no? I és que si hi ha hagut modificacions del preu del contracte de lloguer durant l'any, únicament s'atén en el preu més baix que hi hagi hagut durant l'any. Per tant, per evitar, efectivament, aquesta situació, no? que es pugin artificialment els preus. En qualsevol cas, estem ara mateix amb una tendència alcista de preus, i això és així des de la darrera crisi immobiliària, i serà així en tant es mantinguin la tensió en el mercat per aquesta discrepància entre oferta i demanda.
Bé, doncs ens quedem amb aquest anunci que vostè ha fet avui aquí, senyor Ropsi, que a partir de la setmana vinent, els dijous, també obrirà l'oficina de l'IBABI a Formentera, supos que l'horari de 9 a 2, imagino, no?
Sí, en qualsevol cas, si telefonen el telèfon d'atenció on es reserva la cita prèvia, que és el 900-780-000, els informaran exactament de quines són les hores disponibles en aquest moment, evidentment sempre abans de dia 15 de novembre per l'atenció a les ajudes.
Sí.
I a partir d'aquí també poden consultar de forma prèvia tota la informació i les guies pràctiques. És a dir, aquestes ajudes es poden demanar sense aquesta cita presencial, és un procediment que es pot fer online, i hi ha una guia disponible i tota la informació rellevant està a la pàgina web d'habitatge.caip.es. En qualsevol cas, si me permet, aquí sí que faig una crida un poc de responsabilitat cap a la ciutadania, perquè, per exemple, aquest darrer dilluns, aquest màxim de 10 cites que s'haurien pogut donar, només hi havia 6 reservades, i d'aquestes 6 reserves només 4 es van presentar, és a dir, dues persones van fer una reserva i no es van presentar, i és una tendència que desgraciadament s'està donant molt. Es complica molt perquè, evidentment, els recursos són limitats, funcionem amb un sistema de cita prèvia per evitar problemes i actuar d'una forma ordenada, i aquí l'incompareixença no justificada per part dels ciutadans afecta negativament no a l'administració, que també, sinó sobretot als altres conciutadans.
Bé, doncs que quedi clar, això és com bé, com la salut pública, vull dir, quan hem d'anul·lar una cita a l'especialista, fem-ho, si no podem anar-hi, home, perquè si no estem doncs llevant la possibilitat a un altre ciutadà, ciutadana, que sigui atès, en aquest cas per l'IBABI. Doncs bé, ens quedem amb això, eh? Fins ara no hi havien cites fins al dia 15 de novembre, el que suposava un greuge per a aquelles persones que necessitaven orientació presencial per demanar la seva ajuda abans de que acabés el termini, que és el dia 15, però ara, amb aquesta nova jornada d'atenció presencial a la Formentera dels dijous al matí, doncs sí que hi ha cites abans del 15 de novembre. Aprofiteu, podeu cridar al 900-780-000. Escolti'm, ja per acabar, un tema sobre habitatge protegit. Hem vist els últims temps com els ajuntaments de València o Barcelona estan aplicant mesures per controlar els grans tenidors i incentivar l'habitatge protegit. A València s'identifica els grans tenidors i se'ls aplica un augment de l'IBI de fins al 30%. A Barcelona s'exigeix a les noves promocions un 30% d'habitatge protegit, atenció. Per tant, els ajuntaments tenen una certa autonomia per aplicar mesures que fomentin habitatge protegit. Animaria el Consell a fer el mateix? Quines idees podria tenir per una illa com Formentera?
Evidentment, disposar de sòl en mans de les administracions públiques és el punt de partida per poder tenir més habitatge protegit, tant públic com privat. L'avantatge, o com a mínim l'experiència europea, sí que demostra que disposar d'un parc suficient d'habitatges amb un preu limitat legalment permet un efecte no només sobre aquests pisos, sinó també d'estabilització de preus en el conjunt del mercat, és a dir, en el mercat ja obert, sense cap tipus de restricció. Per Per tant, una aposta d'aquest tipus ja me sembla més que adient, més que necessària atesa la situació. I sí que és cert que sembla que aquesta futura llei d'habitatge estatal que comentàvem abans també inclourà requisits en aquest sentit, fins i tot d'establir un percentatge mínim d'habitatges protegits a nivell de cada una de les promocions que es facin. No? Haurem de veure una mica la lletra petita, però sí, una part important d'aquestes decisions correspon a qui estableix, per tant, les regles urbanístiques i és, en aquest cas, l'Ajuntament, i segons quins nivells també el Consell Insular, que en el cas de Formentera es reuneixen a una mateixa administració.
Senyor Ropsi, de director general d'Habitatge del Govern de les Illes Balears, moltíssimes gràcies una vegada més. Bon cap de setmana.